M'abuelo fue un yaura, ahora m'abuelo fue un yaura. No faltaré en mailes bledes. Y hará que ya soy padrí, que voy a ser yaura. Y asfalda mundéis este rey.
Pasa el templo de la cadena. Ahora asfalto en ya vía terra. Operaris, actores secundaris de esta brama.
Va de vie. Un programa sobre todo que envolta el binatural. De la main de Jérôme Chénaud.
A todos estos donen faena. Y yo tenía el mucamp. Ya no treballa en la terra. Ens ven en prosperidad.
Bon dia, bona vespra. Quan parlem de vi, pensem en les varietats de raïm, en la terra o el clima, però hi ha un protagonista invisible que ho canvia tot, la llevadura. Durant segles, la humanitat va fer vi sense saber exactament què passava dins del cup. La fermentació semblava quasi màgica. No és fins al segle XIX que la ciència posa llum sobre el procés. Louis Pasteur, microbiologue i químic francès, demostra entre 1857 i 1866 que la fermentació alcohòlica no és una reacció química espontània, sinó el resultat de l'activitat de microorganismes vius. Sense llevadures, no hi ha vi. Aquesta descoberta canvia radicalment la comprensió del procés. El vi ja no és només fruit del raïm, sinó fruit d'un organisme viu que transforma els sucres en alcohol. Durant dècades, el coneixement avança, però el gran salt modern arriba amb la genètica. En 1996, Saccharomyces cerevisiae es converteix en el primer organisme eucariota del qual es publica el genoma complet. A partir d'aquell moment, podem estudiar amb precisió les diferències entre soques salvatges i soques domesticades. Els estudis de genòmica poblacional mostren que existeixen línies clarament diferenciades. Llevats associats a entorns salvatges i altres clarament adaptades a ambients de fermentació controlada, com el vi o la cervesa. La domesticació deixa empremta en el genoma i l'actualitat científica ho confirma encara més. Un estudi molt recent al PNAS mostra que la domesticació ha afavorit repetidament llevadures amb cicles de vida simplificats, prioritzant la reproducció asexual i reduint certaines funcions associades a la variabilitat genètica. En altres paraules, hem seleccionat llevadures més eficients i previsibles, però també menys flexibles. Això ens porta a la diferència fonamental entre llevadures seleccionades i llevadures autòctones. Amb les llevadures seleccionades, el vigneró pot decidir molt abans que el vi existica quin perfil vol obtenir. Hi ha soques comercials que potencien fruita tropical, altres que reforcen aromes tioliques, altres que treballen bé a baixes temperatures o amb alt grau alcohòlic. La fermentació és ràpida, neta, controlada. El risc diminueix, la variabilitat es redueix. Amb les llevadures autòctones, en canvi, parlem de fermentació espontània. No s'inocula una soca concreta. El most comença a fermentar amb la comunitat microbiana present al raïm i al celler. Al principi, intervenen diverses espècies de llevadures no saccharomyces. Progressivament, Saccharomyces cerevisiae acaba dominant la fermentació. Aquest procés està àmpliament documentat en la literatura científica enologia. La fermentació espontània no és un mite ni una improvisació romàntica. És un procés microbiològic real, estudiat i descrit. però és menys controlable. Depèn de l'estat sanitari del raïm, de la temperatura, de la càrrega microbiana o de l'ecosistema de la bodega. És més sensible a l'anyada. Ara voldria compartir-vos un record personal. Quan jo era xiquet, mon pare tenia un fascicles on s'indicava com havia estat cada anyada en les diferents regions vitivinícoles franceses. Any per any, massa pluja, massa fred, massa calor, i recordé perfectament que de vegades el pare deia: massa pluja aquesta anyada, no compraré vi. L'anyada importava molt. El clima marcava el resultat. Si el temps havia sigut difícil, el vi també ho era. A partir dels anys 80, aquest tipus de publicacions per al gran públic van perdre protagonisme. No perquè les anyades deixaren d'existir, sinó perquè el vi es va estabilitzar molt més. El control de temperatura en depòsits d'acer inoxidable es generalitza, millora la higiene en bodega, l'ús de sulfits es racionalitza, la selecció clonada en viticultura es desenvolupa i, efectivament, els cebats comercials s'estenen. Tot això contribueix a reduir la variabilitat. Els vins es tornen més segurs, més homogenis, menys dependents de l'atzar climàtic. L'anyada continua existint, però el seu impacte és menys brutal que dècades enrere. Les llevadures seleccionades no són l'única causa d'aquesta estabilització, però formen part d'aquest moviment cap al control. El vi natural, quan opta per la fermentació espontània, pren una decisió diferent: accepta que la comunitat microbiana del lloc participe activament. Accepta també que l'anyada és notée. Accepta el risc que la fermentació siga més lenta o menys lineal. Però també accepta la possibilitat que aparega una complexitat que no ha estat programada. I és així on podem dir una frase senzilla: amb llevadures seleccionades, decideixes el vi abans que existisca. Amb fermentació espontània, descobreixes el vi una vegada fet. La ciència moderna no desmenteix això. Al contrari, ens explica per què passa. La domesticació simplifica, l'ecosistema natural diversifica. Quan bevem un vi natural fermentat espontàniament, no estem repudiant la ciència. Estem aplicant el coneixement científic d'una altra manera. Sabem què passa dins del depòsit, sabem quins microorganismes intervenen, però decidim no uniformitzar el procés. Això no converteix automàticament un vi en millor. El que fa és diferent, més exposat, més dependent del lloc i de l'any, més viu en el sentit biològic del terme. Salut i vi!
Estar unidos.